Dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de les oliveres de la Serra de Tramuntana, que, a diferència de les oliveres d'Esplà, no se poden regar, depenen única i exclusivament de la pluja. Avui de matí hem parlat de tomàtiques de Ramallet, però la oliva també cor risc la collita d'enguany. També, òbviament, la tomàtica, es preves, però, per contra, curiosament, com que va ploure per la primavera, la malla anirà bé. La garrova també sabem que li ha fet mal la calor. En poques paraules, parlarem amb en Miquel Gual, de la cooperativa de Sant Bartomeu de Solla, que ell és quin sap i mos contarà què és el que està passant en fora vila de Mallorca. Després posarem música per alegrar-nos una mica amb aquestes notícies que mos dona la calor, perquè dissabte comença el Festival de Pollença, que enguany està dedicat a Gustav Mahler. Parlarem amb Bernat Kegles, director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, perquè el programa és molt interessant. Seran tres concerts en el Classe Clastre de Sant Domingo de Pollença per commemorar el 166 aniversari del naixement d'aquest gran compositor austríac. I com que és dilluns, rebrem el nostre analista de cap de setmana, Xavi Canyelles, amb qui parlarem de modes. Sí, sí, modes. Aquestes coses que de vegades majors i joves fem durant una temporada i després no mos en recordant. Parlarem amb ell, amb en Javier Gurruchaga, amb en Bernat de Campixetort i amb en Laureta, per saber ben quines modes segueixen. Així que, sense més, en Francesca Mateu i Yolanda Ruiz a la producció i en Bernat Nadal en el control, començam el Dia a Mallorca. Camps de cotó, Cornfield, cantaven Escrita Segura, Revival. Aquí no tenim camps de cotó, però sí tenim a Malers, tenim preveres, domatigueres, oliveres, i totes passen la calor de diferent manera, perquè ara veureu, així com avui de matí hem parlat de la tomàtica de Ramallet, ara parlarem de l'oliva, que al contrari de la malda, aquesta calor li està passant molta factura. Des d'Esplà fins a Tramuntana, però ara centrem-nos en Tramuntana, perquè les oliveres de la Serra de Tramuntana no se poden regar per una simple qüestió de orografia. Parlam amb el president de la cooperativa Sant Bartomeu de Solla, Miquel Gual. Miquel, bon dia, com estàs? Benvingut de nou.
Bon dia, va bé, va bé.
Bueno, hem llegit que les olives ja, en part, han canviat de color. Jo no sé si això és normal, si és per la calor, si és que estan madurant a banda d'hora. Compte'm aquest canvi de color. Quant hauria de ser aquest canvi de color, Miquel?
Mira, el canvi de color se deu a l'estrat hídric que té l'olivera. És a dir, l'olivera ja no té, diguéssim, humitat suficient de les arrels i està cercant l'humitat per allà on pot per poder sobreviure. I una de les parts on pot trobar humitat és en el fruit, a l'oliva. I això fa pues, que l'estrat hídric rui l'oliva i li acceleri el canvi de color fins al moment que l'arriba a tomar. És a dir, l'oliva normalment canvia de color entre mitjans i final d'octubre.
Mare de Déu.
És a dir, de manera natural.
I cau ella tota sola i cau de sabre, ara, ja.
Sí, perquè, clar, perquè és que el problema és que ara tenim... En aquest moment els arbres de la Serra Tramuntana estan com un estiu sec a final de setembre. Però estem a final d'agost.
Mare
de Déu. I anem un mes adelantats en la sequera. El gran problema ha estat no just les calors diurnes, que també, sinó sobretot les calors nocturnes. És a dir, és que no ha arribat a davallar la temperatura.
Sobretot per allà, per Solla, heu tingut nits de 30 graus.
Sí, i foen, i... Tot el que hi havia d'haver m'ho ha pegat. Tenim de tot, no només de res, Solla.
Clar, ara dèiem, expliquem-nos això per aquells que no ho sapiguem. Les oliveres d'esplaç, per posar un goteig, per a Tramuntana és impossible. A Tramuntana depeneu únic i exclusivament de la pluja, no és així?
És així. A dins de Serra Tramuntana molt difícil, està separada en dues zones molt clares, és la zona de regadiu, que són les zones baixes de la vall, les cases d'Olla, o vall en Bufar, la zona de l'Horta, i la zona de secà, aquesta zona on no hi ha fons. Clar, hem de pensar que aquests arbres van començar a sembrar aproximadament fa 1.500 anys i se van anar sembrant. Ells estan bastant preparats per passar els estius, perquè el mes de juliol no ha plogut mai, ni ara ni fa 100 anys, pel clima mediterrani que tenim. El problema és que ells de cada pic estan menys preparats per lo que les temperatures i l'allargament de lo que està venent. El que antigament entre Santa Margalida i Sant Bernat, Santa Margalida l'encén i Sant Bernat la paga, és que jo no sé qui l'encés, i encara no sabrem qui la pagarà.
Fa 3 mesos que fa aquesta calor, i clar,
fa
això...
Fa 3 mesos que ho van encendre, no sé quin sant ho va encendre, i Sant Bernat segur que no la paga, vés a saber qui és qui la paga. I clar, se nota moltíssim, i els arbres estan molt tocats. Nosaltres fa anys que el que estem fent és llevar-li escopo, llevar-li, diguéssim, un ramo, perquè ell se pugui aguantar més en les mateixes rels i menys aliment, menys demanda a la banda de dalt, però és que així tot no basta. I clar, i ara, cada jo toca tal-los arran, que ja no queda res.
Conta'm el procés d'oliva d'oli, oliva de taula, oliva negra. Quina és la primera que s'acull, bueno, que s'hauria de coir?
La primera que s'acull és l'oliva de taula verda, que se comença a coir normalment mitjan setembre, que és quan han començat a ploure, que ella passa d'aquest verd persiana a l'ocridell, tornen roses, és a dir, tornen un verd més fluix, un verd groguenc, i és quan elles s'omplen de popa i és quan les cuim per fer l'oliva de taula, que les feim senceres o trencades. Després, la segona fase és de final de setembre fins a principi de novembre, que és on feim els barrios extres, és a dir, amb olives que cuim d'arbres, teles i això, i després el que guardam per mes de febrer és la famosa oliva negra de taula, que no se pensina, que sóc jo li deia l'oliva blava, que aquesta és una oliva madurada a l'arbre, que a més a més pot aguantar perfectament 400 anys en salvora, i és una oliva exquisita, amb una quantitat d'oli de dins impressionant i amb un sabor molt característic i molt nostre. Això són les tres olives que feim si estem us acompanya.
Si estem us acompanya, tu ho has dit. Però, amb aquest panorama, quin percentatge, Déu no ho vulgui, però quin percentatge se podria perdre fins i tot abans de recollir l'oliva, si no plou de manera continuada durant 3 dies, que no pinta?
Sí, nosaltres si ara tinguéssim 25 litres, 25-30 litres, ja ho tenim salvat, perquè ella té una capacitat de recuperació altíssima. El tema és que ha de ploure abans de final de mes aquests 25 o 30 litres. I després, amb una altra pluja mitjà en setembre, ho tenim salvat. Però, bueno, totes aquestes gotes fredes i tot el que ha fet en aquest moment, pues, per la de Mallorca, és que la muntanya no ha arribat res. Ara veurem avui, que per ahir que està un poc ennigulat, però de moment encara no ha donat senyal d'arròs. Estem parlant de 25-30 litres per salvar la cuida. Sí que és vera que hi ha bandes que, més magres que ja és irreversible, que ja no, que ja ha caiguda.
Clar, per això l'Ivan no és l'únic que està patint. Avui de matí hem parlat amb la família Monà de Petra, de la Tomata i de Ramallet, perquè les hortalisses també. Jo he vist fotos de preves cremats, clar, perquè he llegit que se crema la flor i la flor, quan se crema la flor, impedeix la forma dels fruits. És molt curiós. Sí. És així.
També en el Pla de Mallorca enguany hi va haver molta floració d'oliva, d'olivera, de l'olivera, i se'n va perdre molta, però moltíssima se'n va perdre. Enguany, si hagués estat normal, hi ha hagut un esplet històric, i se va perdre una quantitat immensa de floració perquè no va arribar a quallar per tema de les temperatures.
Mare de Déu. Clar, i tot això afecta, és a dir, afectarà a tota, a pràcticament a tots els sectors, perquè, per exemple, un altre sí que ha resistit, que és l'ametlla. Me sembla molt curiós que l'ametlla, com que crec que va ploure per la primavera, me sembla molt curiós que sí, que l'ametlla sí que li anirà ben guany. És així?
Sí, és així. Enguany tindrem una ametlla, la tenim, que ja la començàvem a cuir en el camp mallorquí, una ametlla amb un bessó més gran de lo normal, perquè va ploure en el moment de floració. Tu pensa que l'ametlla floreix el mes de febrer, entre gener i març, i va ploure, i quan han vengut els calors, la malla ja tenia la closca formada, ja era la grossa suficient, i l'única cosa que l'ha afectat ha estat que s'ha obert un poquet abans d'hora, però que no ha afectat en res en ella. S'agarrava, sí que ha perdut pes, és a dir, s'agarrava està que apareixen en engades, és a dir, estan aquí, estan secades, i sí que és veritat que, clar, que després quan collir haurà menys quilos enatxats perquè s'agarraven més, està molt més seca.
Ara que parlant de roba, és inevitable, parlant amb tu, demanar-te sobre lo de la banda de Carop, de l'empresa de Garrovi, a una immobiliària. I vosaltres heu dit que lluitareu fins en el darrer moment, tu com a part de camp mallorquí. Home, és un poc estrany per un mallorquí dir-li que una empresa que se dedica a Garrovi, jo quan ho vaig llegir ho ha comprat un immobiliari, jo vaig quedar, m'imagino que tu vas ser el primer que vas quedar-te's, no?
Sí, a més, a la primera licitació just hi vam anar altres, creiem que érem els que estàvem més preparats per tot això, perquè fa 40 anys que estem en Sagarroba, tenim un projecte molt maco que, clar, nosaltres, com tu saps, tenim les competències de primer grau, que els pagesos m'ho duen a Sagarroba, nosaltres les transformant en Garrovi i Popo, s'ha estrucat, que, el que dèiem, i veníem el que era el Garrovi. En aquell moment, si nosaltres optàvem a fer la goma de Garrovi, pues, si guanyant 5 cèntims en s'ha estrucat, pues, 2 van al pagès, i si guanyant 10 cèntims en la goma de Garrovi, 5 van al pagès. I al final tancàvem un cercle i estabilitzàvem una indústria que jo crec que és vital per Camp de Mallorca. I bueno, i a la segona tanda de sortir en el públic va sortir l'altra empresa i realment ens va sorprendre i farem el que tu m'has dit, és a dir, nosaltres lluitam, som lluitadors, vàrem néixer per lluitar i estirem fins al darrer moment intentant que guanyar, que el jutge canviï d'idea, que pot, perquè hem fet al·legacions, i si no, home, pues intentarem arribar a un acord amb l'empresa que guanyi perquè no sigui una gama 2.
Exacte, perquè és que ja primer va ser la de gama,
és que anem...
Exacte, s'esplet, de gama, piem, exacte. Mare de Déu, és que...
Mare de Déu.
No hi haurà ni bona fe, diu, que he parlat amb ella de les cooperatives que diuen que molts han de fer el cap viu, perquè és que si no, el camp de Mallorca és que quedarà, si no, en mans dels altres, desapareixerà, perquè és que sou un parell de brusquers, perquè sou un brusquers, perquè ho heu viscut de tota la vida, perquè la veritat és que jo no sé tu si estàs animat, tu que ets una persona que has estat sempre de tota la vida. Miquel, no sé, digue'm qualque cosa positiva, perquè en tot això que han dit ara, agama, s'esplet, ara que no, No sé, jo com allò... És que mos donau de menjar, els pagesos mos donau de menjar, saps? Si no la menjarem, sí. Haurem de menjar coses que mos duguin de fora.
Mira, jo estic animat i crec que la societat està reaccionant. Avui de matí he escoltat l'entrevista que ha fet en el jove pagès aquell i el més... Jo m'he quedat amb una cosa d'aquella entrevista, que era un jove pagès. És a dir, tenim joves que aposten encara pel sector primari. Són la darrera baula d'una Mallorca productiva i agrícolament sostenible a una Mallorca de cartó preda. Hem de fer l'impossible perquè aquests joves, com els que has entrevistat avui de matí, li vagi bé. No com a part econòmica ni com a folclòrica, sinó com a supervivència de Síria. I això pot sonar dramàtic. La part positiva, en aquell moment tenim el màxim de joves formats que mai havia tingut Mallorca en el món agroalimentari. Per favor, no facem que fracassin. A nivell de la societat, a nivell polític, a nivell d'estructures empresarials, com puguin ser les cooperatives, han de fer lo impossible perquè li vagi bé. Perquè vos ho diguem tot.
Sí.
El futur són ells.
Sí. Ara també vull xerrar aquesta setmana amb el germà Manassa de Campos, que volen fer a través de la vinya, lates i formatges, fer llet fresca de Mallorca. Però ja t'he dit que a mi m'assemblau brusquers, perquè sí, és vera, perquè dius, jo ho he mamat des de menut i això ho vull viure, i això sí. Ha de ser una persona que ho dugui dins la sang, perquè es camp amb molt feixuc, i clar, amb aquesta calor també m'imagino que els horaris també s'ha de bueno, haver canviat, perquè antigament el pagès se posava prest, quan començava la calor ja se'n retirava i tornava a l'hora baixa, i ara és que m'imagino que els horaris també, els horaris d'un pagès han d'haver canviat, no, Miquel? Perquè ja no deu ser com un temps.
Sí, 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 és com un temps. És a dir, el meu predí començava a les 5 de matí, a migdia que eren les 12 dinava, i després no tornava a sortir fins a les 7 de l'hora baixa. I això era el que tocava, de les 12 a les 7 amagats. I sí que és que hi podem o ho feim en totes coses, perquè és que no aguanto, i no ret, i no hi ha manera. Tenim moltes coses en contra, però encara tenim ganes. I ells volem ser i ells serem fins que quedi un pagès. I les cooperatives i nosaltres estirem allà. Que estic desanimat? No estic desanimat. Estic decebut? Sí, estic decebut. Que seguirem lluitant? En Miquel Gual seguirà lluitant fins que tingui forces, perquè és que no sap fer altra cosa. I ara ens hi guanyem o perdem.
Bueno, és un conhort sentir-te amb aquesta força, sobretot pels llonguets de Palma com jo, que si els pagesos no vos hi posaven, els donen menjar un producte local, que és el que mos agrada i el que hem de defensar.
Sí, però hi ha coses molt bones. Ara diré una de guapa. Aquells han tancat 15 dies la paradeta de la cooperativa de Solla en la Serra Tramuntana, el mercat de l'Olivar. Sap per què? En 15 dies d'agost. Perquè a 15 dies d'agost el llonguet va anar a la playa, a la bon. I no, i la part bona és aquesta, que jo vaig fer un número perquè me comprassin els estrangers i els que me compren són el llonguet, sou els pocs més sanos que me veniu a comprar. I clar, quan voten una altra vacació, jo em hi ha de cati de vacacions. És a dir, això és molt important. Jo m'estim més que 10 pocs més sanos m'ho venguin a comprar que no 25 estrangers. Perquè vendran cada dia. I vendran a cercar la nostra figa, la nostra taronja, el nostre advocat, la nostra botella d'oli, i ens reconeixen un poc el que fem. I jo estic molt content de la botiga del Mercat de l'Olivar i del plantejament dels palmes sanos cap a nosaltres. Però molt content.
Tens raó. El client local ve tot l'any. El turista per ventura ve un pic a l'any i per ventura no torna mai a Mallorca, però el client local ve tot l'any, té tota la raó.
Sí. Dic, això és la part positiva. Mos estimau i nosaltres mos agrada sentir-nos estimat. Faltaria d'altre com tothom.
Home, clar, és que sempre tenim la mateixa aquí el dia a Mallorca, que no mos sent ningú més a de fora. La nostra és la millor, i per què hem de voler alguna cosa de fora?
I en diferència de l'ús segon.
Tu diràs. Miquel Gual, com sempre, gràcies per atendre-nos i gràcies per la feina que feis en es fora vila, les cooperatives a Camp Mallorquí, i endavant. Moltíssima força i moltes gràcies, Miquel.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres, Iani.
Salut. Bueno, i amb aquest Cotton Fields món anem a publicitat, perquè després parlarem de música clàssica.
dia a Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a migdia, El Dia a Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio.
No passeu pena, no és la banda sonora de cap pel·lícula, malament ho sembli. De bon vos penseu que beben els compositors de bandes sonores, si no és dels clàssics i dels moderns, en aquest cas. Aquesta peça té 136 anys, és la sinfonia número 2 de Gustav Mahler, coneguda com a Resurrecció. És que fa 7 anys seguits que Pollença acomiada l'estiu i comença la tardor amb un festival de música clàssica, del qual precisament seran protagonistes les obres del compositor i director austríac Gustav Mahler, continuant la tradició de commemorar efemèrides musicals. El 2026 fa 166 anys que va néixer Mahler i l'Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida per Bernard Kegles, interpretarà 3 concerts en homenatge a Mahler enguany. Començaran dissabte... qui ve. Bernat Kegles, bon dia, benvingut, com estàs?
Bon dia, amb moltes ganes de començar aquests assajos, de començar aquesta setmana de treball, perquè pot interpretar Mahler per una orquestra com nosaltres, que normalment som poquets, no? Normalment som 40 músics, en aquesta ocasió mos ampliam fins a 85, llavors és una data especial per nosaltres per això, perquè som una plantilla gairebé el doble de som habitualment, i també perquè és la primera vegada que tocam en el Castell de Bellver, i és una cosa que també mos il·lusiona i mos fa moltes ganes.
Clar, és que vosaltres, jo també una vegada te vaig dir, però una orquestra de cambra, no, una orquestra de cambra, però vosaltres vos adaptau a les necessitats sinfòniques, no?, i ampliau o reduïu el número de músic. No vos penseu que una orquestra de cambra sempre és una orquestra de cambra així en el seu estil. El claustre de Sant Domingo i Castell de Bellver, és a dir, és la primera vegada que se fa això.
Sí, la primera vegada es dirien com una espècie d'anticip de lo que vendrà, una anticipació de lo que vendrà. És un petit tast, un entrant, que fem aquest dissabte en el Castell de Bellver, i després continuarem ja a Pollença, on fa ja, com has dit, 7 anys que fem aquest festival monogràfic que se fa a setembre, que és una manera també d'ampliar l'oferta de música clàssica que ja té de per si Pollença amb el seu meravellós festival d'agost. I nosaltres, sent un format diferent, de fet, de centrar-nos en un compositor en concret, fa això, no? Fa que el públic pugui tenir una major immersió sobre aquesta figura, poder escoltar d'una altra manera, perquè quan més entenem el compositor, quan més ens podem fer una idea del seu context, de la seva evolució al llarg dels anys, l'escoltam d'una altra manera, l'entenem d'una altra manera, i això és una cosa que l'auditor ho nota molt, i crec que és un poquet més a clau de l'èxit d'aquest festival, aquesta possibilitat de realment submergir-se dins l'univers d'un compositor.
No m'aclaris les dades. Quins dies són els concerts exactament? El primer és en el Castell de Bellver, i quin dia és?
Bé, el primer és aquest dissabte 29, a les 9 del vespre, en el Castell de Bellver, on tocam la primera sinfonia i també l'adagio de la seva desena sinfonia, que va deixar inacabada. De fet, el primer moviment que tocam, aquest adagio, és un moviment escrit seu. Després hi ha hagut gent que l'ha intentat completar a vegades, però aquesta és l'única sinfònica realment seva. I després, a partir de dia 12, començant a Pollença. Dissabte, dia 12, que farem la sinfonia número 6, la tràgica. Després, dia 9 de setembre, hi ha un concert de música de cambra, amb en Magí García, pianista de mallorquí, acompanyat d'un seguit d'artistes internacionals, com són la Susana Sofnowska, en el violoncel, com són en Fabiola Tedesco, en el violí, que faran una espècie de biòpic malarià, perquè no només interpretaran música de Mahler, sinó que també faran música de la seva dona, d'en Alma Mahler, que va ser una persona molt influent dins aquella Viena musical i dins aquella Viena cultural en general, que també era compositora, el que Mahler no lo deixava compondre
clar,
tot el que ell hagués volgut, i també música de Johannes Brahms, que va ser un referent per Mahler. Llavors, sentirem música d'aquests tres autors, de Mahler, de seva dona en Alma i d'en Johannes Brahms, un poc per fer-nos una idea d'això, no? D'aquest món que envoltava la figura de Mahler. De fet, també hi haurà lectures d'algunes cartes per entendre un poquet com aquestes figures encaixaven dins la vida del compositor. I crec que és un concert que va molt bé per això, per fer-nos una idea de com era ell i com era la Viena que l'envoltava i les amistats que tenia en aquell moment. Ai. I després, dia 27, diumenge, dia 27 de setembre, clausurem el festival, repetint de nou que aconseguim fer a Bellver, el feim allà a Pollença, repetint una vegada més l'adagio de la desena sinfonia i la primera sinfonia de Mahler.
Alma, aquesta música de cambra que m'has dit del segon concert, del dia de 9 de setembre, se diu Mahler íntim entre Brahms i Alma. Jo no tenia ni idea que existís Alma Mahler fins que vaig preparar aquesta entrevista. Clar, en aquell moment sí que hi havia compositores, però quedaven eclipsades, no? Per exemple, la família d'en Liszt, també hi havia dones que se dedicaven a la música, però sempre van quedar eclipsades. És curiós. No sé si hi ha qualque estudi o qualcú que s'hagi dedicat a rescatar aquestes dones compositores. És un tema curiós. Alma Mahler m'ha cridat molt l'atenció. No tenia ni idea que existís aquesta compositora, la dona de Mahler.
Sí, sí, sí. De fet, com tu dius, hi ha altres figures, per exemple, també la germana d'en Felix Mendelssohn, na Fanny Mendelssohn, ara també s'estan recuperant una gran quantitat d'obres seves que són d'una altíssima qualitat. I com ella, també la germana d'en Mozart, se diu que també escrivia música, el que se'n conserva pràcticament molt poca. I fins i tot del segle XIX i principi del segle XX també s'està fent una feinada gegant a recuperar música de dones compositores, que bé, és una feina que han de fer, perquè moltes d'elles eren gent molt talentosa, lo que simplement per funcionament de societat en aquelles èpoques, on la creació o l'art estava reservat bàsicament pels homes, bueno, els deixava a un segon pla. Hem de pensar també, no?, en tant d'autors també de literatura que havien d'adquirir un pseudònim d'homo per se presentar concursos o per poder publicar. Exactament el mateix passava en la música clàssica. De fet, aquest any que ve, la temporada que comencem a gener allà a Inca, hi haurà molta, molta música de dones, d'en Fanny Mendelssohn, i també de dones actuals i vives. Crec que és una feina molt important que han de fer per superar els musicòlegs, de posar-ho en el nostre abast, però després els intèrprets de programar-ho.
No, ara estava cercant, no, jo m'havia emboiat, és a dir, en Cosima Wagner era filla il·legítima d'en Liszt i se va casar amb en Wagner, però no era compositora, era una altra història, m'havia emboiat.
Qui sap, potser també m'havia deixat qualque cosa escrita.
Sí, vés a saber, i per ventura en Wagner no li va deixar publicar res mai, tens raó, sí, és cert. Però,
vés a saber.
Però mal era llegit que és molt important, sobretot a final del segle XIX i segle XX, perquè va formar part, com era amic de la seva família, eren amics d'en Gustav Klimt, d'en Eduard Munch, era una generació d'artistes que són al final del romanticisme i s'inici de la modernitat, és a dir, no és un compositor més, perquè hi havia tot un corrent en aquell moment a tota Europa que era el final del romanticisme i s'inici de la modernitat. Jo no sé si tu, com a director d'orquestra, ho notes a l'hora d'interpretar Mahler, que és diferent, per exemple, anem a posar un exemple diferent a Beethoven, per exemple.
Mira, m'ha encantat que anomenessis el nom de Klimt, igual que també m'ha encantat que xerressis de música de pel·lícules abans, perquè Mahler és una figura que es va molt bé per entendre la música que hem escoltat durant tot el segle XX. De fet, en Gustav Klimt és l'analogia perfecta, no? En el cas de Klimt tenim aquest quadre que tots coneixem, no? del crit, amb aquesta persona que està mig deformada mentre es crida, i precisament el que passa en el món de l'art pictòric, no? On se comença a passar de lo que és art figuratiu a deformar les formes reals per tal d'expressar la subjectivitat al màxim, passa exactament el mateix dins del camp de la música. La música tonal, la música, diríem, de regles, com la de Mozart, per exemple, durant el romanticisme va patint aquesta progressiva deformació, però en el cas de Mahler ja es mira, ja no entenc de regles, ja no entenc de tradició, el que faig és emprar els recursos que tenc per expressar de la manera més crua les meves emocions. Llavors, el mateix que fa Klimt amb aquest quadre del crit, ho fa Mahler també dins del món de la música. I mos dona peu a una música amb unes sonoritats que mos resulten molt familiars, perquè, com has dit tu bé, la música de cinema va veure moltíssim d'aquests compositors de principi del segle XX. No per una qüestió estètica, sinó per una qüestió pràctica. Són compositors alemanys, molt d'ells, que van poder partir durant la Segona Guerra Mundial cap als Estats Units.
Jo de vegades faig la broma i poso la dansa dels cavallers de Romeo i Julieta de Prokofiev i dic, ara ja sabeu de on va treure en John Williams la música de l'Imperi Contraataca d'en Darth Vader, perquè és que és exactament
totalment,
el mateix.
Totalment.
És exactament el mateix. També te volia demanar, perquè clar, cada any feis, ara no sé si te posarem un compromís, però l'any que ve fa 200 anys que va morir en Beethoven, no sé si ho teniu apuntat o si vos estimeu més celebrar el naixement d'en Pau Casals, no sé si ja ho teniu posada a la vista en el 2027 o si això ho teniu a programar fa anys. Com funciona el Festival de Pollença? Per què heu fet? Alerta. El Festival Mozart, el Festival Brahms, el Festival Tchaikovsky, Puccini i Dvorak, Ravel, enguany Mahler. M'imagino que aquestes coses se fan d'un temps per l'altre, que ja vos heu posat en marxa, no?
Ja estem cercant efemèrides del 2028 i 2029.
Exacte, per això.
De Beethoven sí que farem coses, intentarem emmarcar dins la temporada que feim a Inca, i per el festival de setembre monogràfic de l'any que ve és un altre nom. No vull desvetllar-ho perquè també aquesta intriga és el que manté, és hype, que diuen ara, no? En anglès.
Sí, sí, sí.
I convé no desvetllar-ho encara, però per suposat ja tenim compositor en ment. I Beethoven, com no passa d'altra manera, aquests 200 anys de la seva mort, els celebrarem també a l'Orquestra de Cambra de Mallorca, però dins la nostra temporada habitual, intentant, òbviament hi haurà alguna peça de les que tots coneixem, però intentant també redescobrir un poc Beethoven, perquè hi ha molt de repertori que és habitual, però n'hi ha molt d'altre que no és tan habitual dins les sales de concerts i que és també d'una qualitat altíssima i que hem de redescobrir.
Ben fet, perquè, és cert, sempre escoltant el mateix de tots els artistes i descobrir coses noves és molt important. Igual que en la música moderna. De vegades sempre escoltam els mateixos discos i hi ha joies amagades que no...
Que no està malament, tampoc. És a dir,
no.
Escoltar un Bohemian Rhapsody sempre funciona, no? I
sí.
Escoltar una nova de Beethoven també sempre
Exacte.
Funciona.
Sí.
Però és bo tenir aquest cuquet de curiositat.
I del dissabte al 29 començàvem en el Castell de Bellbó, aquest festival Mahler de guany per primera vegada. Després l'Orquestra de Cambra de Mallorca se desplaça dia 12 de setembre en el claustre de Sant Domingo de Pollença, dia 19 també, dia 27 també abans dia 19 era aquest Mahler íntim entre Brahms i Alma Mahler, i dia 27 de setembre en el claustre de Sant Domingo la Sinfonia número 1 en re major Titan, tot això, Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida per Bernat Kegles. Enhorabona per seguir amb aquesta embranzida de la Festival de Pollença, perquè és una verdadera meravella tot el que feis, i sempre aprofitant una efemèride, sempre és una bona excusa per escoltar els grans que han inspirat, com dèiem, tota la música d'avui en dia, que sense ells no existiria la música d'avui. No és així, Bernat?
Totalment, totalment. Així que tan sols convidar-vos a venir a compartir aquest mes malarià. Tota la informació la poden trobar a festivalmaler.com, i res, venir a gaudir d'aquesta música, que de veres que toca les emocions que duim més endins. Així que tothom en gaudirà.
I doncs vinga, Mahler, enguany, en el Festival de Pollença. Bernat, que moltes gràcies, una ferrada molt gran a tota l'orquestra.
A vosaltres, sempre un plaer.
Bueno, nosaltres quedam un minut amb en Mahler, i d'aquí un instant rebem en Xavi Canyelles.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. IB3 Ràdio és informació. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fong la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme, responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, govern de les Illes Balears.
Dilluns a les 7:30, tornes forces en joc amb el Granada Real Mallorca.
En directe des de l'estadi Los Cármenes, viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
I disfrutem
les forces en joc.
Amb els millors comentaristes.
S'han de jugar els partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
I la participació dels oients.
En Jaume de Falanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
Sona la música d'Enredo, Soap, aquella mítica comèdia televisiva, i és dilluns, i falta un quart per la una. És que hem de parlar de novetats, hem d'analitzar el cap de setmana, que durant aquests darrers dies una estranya moda entre els més joves han veït les xarxes socials, li diuen farmear aura, ho deuim en castellà, perquè no mos atrevim a traduir-ho en el català, la nostra llengua, no és digne d'aquest doi. No sabem quant de temps durarà aquesta moda. Durant la història hi ha hagut moltes modes. Se tracta de comportaments, objectes, fins i tot d'estils musicals. Avui parlam sobre les modes i estils, i com sempre en parlam amb en Xavi Canyelles. Com estàs? Bon dia.
Molt bones. Sí.
Tengui. Com està vostè?
I doncs mira, aquest cap de setmana, bé, aquest cap de setmana no exactament, sinó de tant en tant, m'han enviat vídeos, sobretot amics meus que tenen nens petits i no tan petits, i m'han dit, mira, això que està de moda, farmear aura.
Farmear ara.
És que farmear ja és castellanitzar, això de, ve de farmer, ve de farm, que és granja, sí. I seria crear, formar, sí, fer coses, no? Aura, aura, això, no ho sé, això en el llenguatge metafísic és l'aura, no?
Sí.
No ho sé. I en què consisteix, te demanaràs? Tu demana molt, en què consisteix?
En què consisteix farmear aura?
Puc que documentar molt.
Gran pregunta, molt bona pregunta.
Entrevistat, clar, 123 alumnes de diferents instituts, de diferents edats. I doncs resulta que en el TikTok, saps que és el TikTok, no? Són aquests vídeos curts, jovenets, fan vídeos, i hi ha moviments, expressions, coses, balls, fins i tot, que se posen de moda.
Sí.
Et poses davant la pantallota i fas un doll.
Sí.
I aquest doll se fa viral.
Sí.
No? I això resulta que se fa com a famós i la gent jove les sap fer, les sap imitar, les sap executar. I clar, i arriba un moment que en saps fer un munt, perquè també n'hi ha de videojocs, n'hi ha de, crec que de dibuixos animats japonesos, i això ho fan. I se posen allà a les places, on els carrers, i se posen un davant l'altre i comencen a fer aquestes coses. És com la batalla de gallos que se va posar de moda bé dels instituts.
Sí.
O les gloses.
Hi havia una batalla de gallos, havies de saber rimar, com a mínim,
bé,
que és com les gloses.
Un glosador se posa davant, l'altre glosador contesta, i aquí també fas un doi i l'altre contesta. És un pas més dels tenials.
Des?
Tenials o terials, mai sé si van bé.
Ah, terials. Aquells que se disfracen d'animal.
Sí, que se creuen que són
animals.
Això ja no. Es nova mà seria terials fent farmer, això, que se deia aura.
Farmear aura.
O sigui, farmear aura siendo terials.
Me and the farmer eren els Hal Martins. Me and the farmer.
Sí.
Me and the farmer.
Escolta'm aquesta cançó, perquè...
Oh, que és ràpid, Bernat.
Oh, és un tècnic.
Man, no m'escoltar-la. No m'escoltar-la.
El tema de les granges, el tema de les granges...
Perdona, una curiositat. El baixista de Hal Martins, el baixista de Hal Martins, Norman Cook, és en Fatboy Slim. Sí. Perquè a tots aquells que vos agradi Fatboy Slim i de
Hal Martins... de música i en Noguera ja de xerrar.
Digues, que dona molt de joc això de gran farmear aura.
Perquè, per exemple, hi ha aquella cançó de... Opa, vull ser un corrat. També és una cosa de granja.
I després
ho saps, eh? I després hi ha el grup musical de Mallorca, que és La Granja.
Home, sí, ah, grans amics meus.
No em segueixis, perquè tu hauràs de fer un programa només de música, i avui és un programa d'anàlisi social.
M'havien d'escoltar Manilais.
Sí, espera, un moment. Una cosa darrere de l'altra.
Perdona.
Vamos por partes, en castellà, com va dir Jack el Destripador.
Efectivament, sí.
I doncs resulta que... Ja s'ha sentit, aquesta acudida. I doncs resulta que les modes sempre han existit, perquè són comportaments socials, jo diria que biològicament formen part de la manada, del grup, i formes part d'allò. Sempre hi ha hagut aquestes tribus urbanes, eh? Jo quan era molt jove, resulta que hi havia punks, rockers, hi havia raperos, que ara en parlàvem, hi havia també, bé, ara hi hauria reggaetoneros, però tu ja els veies, era una moda, era una cultura, fins i tot tots els que van en Harlem... amb música, amb barbes, amb bigots. Això eren moteros.
Bon tu.
Això eren moteros, sí, senyor.
Sí.
A tu no te pega, perquè hauries d'anar així. No. Així diries un Sant Cristo encreuat.
La majoria de moteros de Mallorca són molt amics meus, però no m'agrada ser moto.
A mi m'agrada veure'ls, perquè pareix com un insecte, com un escarabat lluent i fa renou, sí, com un borino. Bé, d'això. Ah. I tot això venia perquè...
Ses modes.
Perquè ses modes. Jo me'n recordo, jo quan feia primer de bub, se va posar de moda rap. I cançons com aquesta, que ara escoltant se va posar de moda, i a més deien socialment que això era una barbaritat, que els algots, que els joves, que els nins pel carrer feien aquestes voltes, això era... venia d'Amèrica, pintaven parets, grafitis.
El breaking dance.
Sí, el breaking dance. La gorra se'n revés, les cançons molt amples, la ràdio, a damunt... Sombro. Però hi havia una cultura, se sabia. No és com avui en dia, que ara està de moda spinner. Saps que és un spinner?
Un spinner és
com
madrufa.
Una rodeta, sí. Perquè els nins no tinguin estrès, li dones i donen voltes.
Ah,
saps?
Bon de
saps
un spinner. Que van amb un toc en el final.
Sí, tothom té toc. I llavors també hi ha unes bolles així que se donen fins i tot en els opositors perquè no se posin nerviosos pels estrès.
Se pilota antiestrès aquesta gola.
Sí, uf, és com un doi, i fan així, saps? Bé, anem a escoltar només un minutet de Manilais.
Dali, Manilais.
rockmen lovers, driving Lamborghinis, jealous, cause I'm out getting mine, shade with the gauge and vanilla with the nine, ready for the chumps on the wall, the chumps acting ill because they're full of eight ball, gunshots ranged out like a bell, I grabbed my nine, all I heard was shells, falling.
Molt bé, i doncs resulta que, a més, Ossie Fart va dedicar una cançó a això, perquè se va posar de moda això del rap, i Ossie Fart deia, un rap, si un rap és un peix, xarop de gori, xarop de gori, però no me digues això, d'aquest xarop, que un rap, que un rap. Bé, i d'això, perquè, clar, un rap és un peix. Aquestes modes, jo me'n record també, que també poden ser d'objectes. No sé si te'n recordes, tu que ets una persona ja a chinitos de la suerte.
Que tot chinitos
no, tu ets molt vell.
Sí. Somos los chinitos de la suerte, toca madera,
que era un doiet de fusteta, sí, 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 amb un cordonet.
Sí, sí. També pesadors, sí,
jo en tenia molt. I després, en ses cordes aquestes fetes de colors.
Escobidors.
Si no, les escobidors eren de plàstic, però una altra corda de colors que venia encordada i te feien les polseretes de corda, sí, amb un nus. I com que en tota l'escola només n'hi havia dos que s'havien fet nus d'aquest, te feien nusos corrodissos, sí, i llavors amb un metxero cremaves, era de plàstic i feia una pudor. Se va posar de moda també tenir cuc de seda dins uns capses de sabates. Sí, això va s'estendre de la República, no sé si ho sabies, la Montoni i la Montbernat segurament.
No ho sabia.
Un programa per produir seda en els centres escolars, en els centres, per col·laborar, per ajudar que la societat fes producció de seda, que va fracassar, però varen quedar el cuc de seda dins les catxes de
curiós. Jo també en tenia de ruda. Sí. Que sa...
Bé, això és una altra cosa, això és el papilló macaón, que és el papilló en el
preciosa,
rei. Preciosa. Sí, però això era una altra cosa. I modes n'hi ha hagut sempre, fins i tot no sé quina reina hi va haver, que se va posar un parche, d'això en el seu ull, perquè li faltava un ull, i tot Espanya duia un parche, això va de moda.
La princesa d'Èboli.
Aquesta, veus? Sí, m'agrada.
Moda. Se'l deuen bé lo de posar-se moreno, una Coco Chanel, se'n va anar de creuer, fa 100 anys, li va pegar per no...
I tothom.
I de llavançat, tothom se posa moreno.
I aquestes fotos antigues dels nostres predins que estaven així de costat, tipus un garigable.
Engargable. Tens raó.
Si
no serà de moda, jo crec que serà de moda.
Jo crec que sí, perquè jo sé massa.
Si qualcú sap de moda, a Balears, m'ho han d'anar fins a Pollença per contactar amb el nostre company Esteban Mercer, bon dia.
Hola, com estàs, amic? M'encanta que t'has recordat de Pollença, el poble més meravellós que tenim a Mallorca, en tots els respectes, ja per les altres pobles. Evidentment, jo estic una mica perdut, perquè a mi m'agrada molt el glamour, com molt bé saps, m'agrada anar vestit, és una qüestió d'educació, però la moda avui en dia és que està molt dispersa, perquè per una banda, si tu dius vull anar ben vestit a una festa, a una, jo què sé, una presentació, etcètera, un esdeveniment, o si venen les majestats reals que li has de saludar, resulta que no saps què posar-te. Jo me posaria una camisa, però no molt estrambòtica, però tampoc me posaria, per exemple, un calçons de bufes, o me posaria tampoc un pantalons massa cisats. Si no, me posaria unes sabates duentes, tipus de xarol, i llavors me posaria un xaleco, també un guardapits, molt especial, amb uns botons daurats, que són ideals, per exemple, per la nit de Nadal. Això, a cada moment hi ha de fer una cosa. Evidentment, no te tiraràs a la piscina amb un banyador, jo què sé, amb una corbata. T'has de posar amb un banyador en consonància.
Com anar a la platja amb el mòquin.
Exacte, per si m'has entès. Això és el que passa i també la flor i la nata de la societat. Tot això és el que hi ha. Molta multitud, multitud de vestits, de vestimentes. Ara se torna a posar de moda les flors, està molt bé les flors, i llavors també de la moda de les cases torna també el paper pintat, aquest paper.
Què dius?
Torna, sí.
Espantós?
Mira que eren pisos petits i cases petites, les cases, i les pintaven, tot, les pintaven, no? Les posaven damunt d'aquest paper de color, i ara el paper torna. També tornen les làmperes vintage.
No.
Sí, és vintage.
Làmperes d'aranya?
No, d'aranya no. D'aquelles grossotes que principien com una bombilla a Sant Revés grossa de color verd fofis. I no, això és una cosa de moda, és que és meravellós. Tot torna.
Tot torna.
Tot torna.
Tot torna.
És que tot torna. Els vintars torna i totes les tornen en mobles de fusta, quan fins ara de plàstic.
Mentre no tornin els anys 80...
No, els anys 80 van estar molt bé.
Eh? Que va, com se nota que no té vare de
vida. Ja dius, però si hi havia grans sèries, ho ve...
Bé, això és una altra cosa. Jo me refereixo a les modes.
Per les modes, resulta que els anys 80 van
estar... Aquest que boi, sí.
Ai, sí, per aquelles ombreres.
Buah, sí, ara en parlarem. Ara en parlarem.
La Chicholina, la Sabrina. I jo tinc una... Bueno, no, un company vostre té una anècdota, ja sé si ja tens la puja conta, que en les Tarelles... No, en Salten, en Canelles, no, en...
Les Canelles.
Les Canelles, exacte. Que té una anècdota, no me recordava. Perquè resulta que va anar a un concert de que ell se pensava que era de la Sabrina. De la mama que li va sortir.
I què era, de la Sabina?
I era d'en Sabina.
A veure.
Sí, se'l va contar totes vegades, vostès no se'n recorden, perquè hi Petra Rallo, que fa molta feina, tothom escolta sempre tot el dia. Però això va ser mortal.
Ara li demanaré. Ara li demanaré perquè m'ho he tornat de vacances.
Exacte.
Esteban, moltíssimes gràcies.
M'encanta, una hora bona.
Gràcies, Esteban. Però, bueno, no m'ha de demanar-nos, ara que fa una estona hem parlat d'estem de la República, quines modes hi havia antigament? Segur que la Montbernat de Can Peixetort se'n recorda. La Montbernat, bon dia, com esteu?
Hey, bon dia. Com que me feis venir prest, jo ara he aprofitat per coi quatre caragals. He agafat caragal boès aquí en el jardí aquí de vora, dels estudios de...
Ha plegut molt poc,
però... Metre. He plegut poc. Sa mare, jo me'n record l'any 1813 de Villasó. Que se va posar de moda. Oh, i les dones, havien de tenir la cintura estreta i bevien vinagre per aprimar-se.
1813.
Sí, i la pell blanca, no com ara, que estan morenes.
És a dir, vos teniu d'haver 240 anys,
sí, no? Sí, més o menys, he perdut el compte. I l'any 1823, que va ser un any que hi va haver... una plaga de puces.
Sí, senyor. S'han de ser picó?
Sí. Resulta que se va posar de mare que els homes se deixessin el mostatxo. Jo me vaig deixar el mostatxo.
I per què?
Perquè això venia de França.
Ah.
El mostatxo.
No era per les puces?
No, era per les puces, però vaig coincidir.
Ah.
I la meva dona va agafar unes sabates estretes que li cabien dels peus. Perquè era la mare d'estacó. Estacó era una cosa molenya. I més cap aquí se va posar la mare.
La mare.
Sí, els penxinats cap a... Així, com una cosa grossa. Així, estufats.
Això que era estem de Mozart.
Sí, no, això era quan tu has dit en els convidats d'abans, de Munch o d'en Clint.
El modernisme.
Que pintaven malament, i d'això.
Sí, que pintaven malament.
Sí.
Estem del modernisme, sí.
Sí, modernisme. I llavors se va posar de vegada pintar quadros raros, saps?
Raros.
I que és l'escala mallorquina, pensava, t'has de dir, bodegons, oliveres, paisatges de ports, de marines, de barges.
Tenim en Toni Canelles aquí, anem a demanar-li més, és cert, que se'm van a veure un concert d'en Sabrina, se'm van a un concert d'en Sabina. A veure, això, és cert.
Ara ho podrà dir, si vols.
És cert. Sí, diu que sí, que és cert, sí. Diu que sí. Sí, hi ha un autobús per Santa Catalina per anar a veure en Sabrina i en Joaquín Sabina. A les festes de Sant Sebastià. Cert, m'ho acaba de confirmar ara, Toni Canelles, el que mos ha contat abans, n'Esteban Mercer, efectivament.
No, sí, me'n recordo d'això també.
Perdoneu, la Montbernat, sí. Continueu.
I sa mare era també tenir una moto, que vaig tenir una moto, una ossa. I sa ossa,
bona moto.
Que duia sa meva dona, però anava asseguda de costat.
Sí.
No podia anar amb les cames obertes, no, perquè no era un pecat gros.
Oh, no podia anar aixancada, anaven
no
de costat.
No podia aixancada.
Era mal demanar, eh? Era mal demanar, era la Montbernat. Perdoneu, però és que...
Ha entrat aquí,
ni me ni manco, que és cantant de l'Orquestra Mondragón, don Javier Gorrochaga.
Ei, per favor, m'encanta que hablis de la moda. I sobretot als anys 80, quan hi havia esta moda, con les ombreres. Teníamos més llibertat que ara, con l'Orquestra Mondragón. no havia nanos, havia gordes. Havia circa, havia coses que se podien dir, i ara no, perquè tot és ofensiva.
Don Javier, don Javier.
I want to dance, I want to dance. I want to dance my love.
Corazón de cemento.
Me gusta mucho, me gusta
gracias,
mucho.
Gracias, don Javier.
De Balear. Y está, nunca me dais tiempo.
Le despido, don Javier, que viene Laurita.
Ay, por favor, Laurata, que no feies 80
Laurata,
millors tiempo que
no,
ahora.
No vens en...
No. Sí, no, no vens.
Qui dius avui?
És que, saps què passa? Que ha plogut i ha patinat i ben brutada tota. M'he embrutat de fang.
Vinga, digue-li a Sandiol que saludi, que mos queden 5 segons. 4.
Espera, que està aquí de falla. Mira, el tenim aquí. Oh, s'ha dit i ara dirà adéu.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. 4 habitatges desallotjats, a més del local comercial, sense ferits. És el balanç que de moment deixa l'incendi que ja ha calcinat una botiga de roba a Can Picafort. Els bombers...